L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Novament és un servidor, Domènec Ramal, qui us saluda i us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 22 d'abril, la prèvia de Sant Jordi, i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, una jornada més, repassem actualitat a través de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que, com cada dia, obrim a ritme de titulars i que avui encetarem amb la mirada posada en les properes eleccions municipals del 24 de maig. Parlarem primerament del programa electoral d'Esquerra Planera, un programa sintetitzat en 10 propostes, entre d'altres consultar al poble quan s'hagin de decidir inversions que superen els 300.000 euros o l'elaboració d'uns pressupostos públics i participatius. El candidat socialista a l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Miró, també presenta les seves propostes, en este cas per a la millora de la qualitat de vida dels habitants del Poblenou del Delta, nucli de població, recordem, pertanyent a Amposta. I més propostes electorals, les que en este cas encapçalarà Antonio Espuny al capdavant de la candidatura Compromís per la Cala a les properes eleccions municipals. Un projecte del que Espuny destaca el compromís per les necessitats del poble i les ganes de treballar d'un equip, el que l'acompanya en aquest nou projecte. La cooperativa de l'Aldea exigeix ajuda econòmica a la Generalitat per tancar el conveni amb els creditors. Els responsables de la cooperativa aldeana es van reunir ahir dimarts amb el delegat del govern, Xavier Pallarés. I a Amposta, la regidoria de comerç passa balanç a les actuacions realitzades per potenciar el comerç de la ciutat i de les campanyes per a la instal·lació de nous comerços al casc antic d'Amposta amb bonificacions de fins al 90%. I amb la mirada posada en Sant Jordi parlarem d'activitats d'agenda, celebracions com la que per en aquesta mateixa tarda preparen a Alcanar, l'actuació musical reivindicativa de la figura d'Ovidi Montllor i del seu cançoner, un repertori avui dia de plena vigència i actualitat 20 anys després de la mort del seu autor. Parlarem també del lliurament dels premis del concurs literari i artístic de Sant Jordi a Deltebre. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, encara a ritme d'agenda, i en este cas amb propostes castelleres, parlarem també dels més de 600 castellers, membres de colles com els Xics Caleros, els Minyons de Terrassa o els Xiquets de Cambrils, que participaran d'aquesta diada al castell prevista per diumenge que ve a l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el recorregut informatiu d'este dimecres, ho fem a ritme de propostes electorals i amb la mirada posada en les properes eleccions municipals del 24 de maig. Comencem avui comentant actualitat política a Santa Bàrbara, a Amposta i a l'Ametlla. Comencem per la Plana. El programa electoral d'Esquerra Planera se sintetitza en un total de 10 propostes. Entre d'altres, consultar al poble quan s'hagin de decidir inversions que superen els 300.000 euros i elaborar uns pressupostos públics i participatius. Des d'Esquerra Planera volen mostrar un programa que dibuixi el canvi social i realista que necessita el poble. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com van fer fa uns dies per presentar l'equip amb què concorrerà a les properes eleccions municipals, Esquerra Planera presentava aquest passat dimarts i des de la ràdio municipal el programa que proposa als veïns de Santa Bàrbara per demanar-los i el vot per a la coalició esquerrana. El cap de llista, Marc Marc, explicava que el programa s'ha confeccionat bàsicament amb els suggeriments i propostes recollides de la mateixa ciutadania i que més enllà de les qüestions recurrents volen mostrar el canvi social i realista que proposa Esquerra Planera per als veïns i veïnes de Santa Bàrbara. L'escoltem.
Nosaltres el que hem estat fent és intentar recollir una mica el que és les inquietuds de la gent. Parlant de la gent, si tu parles de la gent del poble, i no només nosaltres, sinó tota la gent de la candidatura, va parlar molt amb la gent del poble i sempre ens diuen idees i propostes de cara a la gent. No? És a dir, no, hi ha coses que són recurrents, recurrents en el sentit que de la gestió municipal que ja funcionarà i ja, evidentment que nosaltres també tenim que fer canvis, no? però tot i així, aquí a la presentació que volem fer ara aquí de les nostres propostes, hem intentat buscar les coses que siguin més, que una mica que mostre més el canvi social que volem fer, no?
Un canvi que resumeix amb els 10 punts del seu programa electoral i que començaria proposant un carnet planer amb el que els planers i planeres podrien disposar de 15 dies per poder gaudir de les diferents instal·lacions municipals com la zona del gimnàs, el poliesportiu o les piscines de forma gratuïta. També es proposa la gratuïtat dels llibres de text previ a una sèrie de condicions o la revisió a l'alça de les subvencions a les associacions i entitats del municipi. Esquerra Planera proposa també crear un espai, reunió i lleure per a joves d'entre 14 i 18 anys, com ja hi ha altres municipis veïns, ja que, segons deia la número 2 de la formació, Eva Frank, aquesta és una edat que necessita recolzament.
Una altra idea que tenim és crear un espai jove de 14 a 18 anys. Aquesta edat està acotada perquè legalment és a partir dels 14 anys, en què els joves puguen reunir-se i gaudir d'un espai adequat en consoles, TV, ordinadors, a l'estil de Masdenverge, que ja s'està fent, i bueno, perquè pensem que és un grup d'edat en plena adolescència, una etapa de la vida que molt fantàstica de tots, però que necessita, en la que es necessita un recolzament i un espai que sigui adequat per a ells, per a aquestes persones.
Esquerra Planera proposa també continuar amb la política de contractació per part de l'Ajuntament de persones amb risc d'exclusió social i consultar al poble quan s'hagin de decidir inversions que superen els 300.000 euros, així com elaborar uns pressupostos públics i participatius, com es fa ja d'altres municipis del territori. Eva Frank deia que per al seu grup aquest és un dels punts més importants.
Aquesta idea que vaig a dir ara per a mi és de les més importants, perquè és la consulta a la gent del poble quan s'hagin de decidir aspectes econòmics importants. Concretament, quan s'hagi de fer una inversió superior a 300.000 euros, que ja és déu-n'hi-do i és un bon número, s'haurà d'explicar en assemblea oberta a tot el poble i es decidirà en funció de la votació. Això vol dir que la gent podrà participar directament en les decisions d'inversió econòmiques del poble. Perquè si jo he de fer hipoteca a un poble per una decisió que es pren, almenys que la gent pugui decidir si vol o no. Perquè això per a nosaltres és vital, que hi hagi transparència i participació activa. No es pot fer en quantitats inferiors perquè si no seria inviable, sempre estaríem consultant i seria molt, molt difícil poder gestionar, però en inversions grans s'ha de consultar.
Finalment, també proposen més transparència en les ofertes públiques de treball, convidant a la ciutadania a participar també amb la selecció de personal, potenciar el comerç local i a la pagesia i descomptes per a les famílies nombroses o monoparentals afegits als serveis de pagament de l'Ajuntament són els dos darrers punts de la proposta d'aquesta formació política que pretén, com diem, aglutinar els vots d'esquerres al nostre municipi des de la coalició Esquerra Planera.
Gràcies, Josep, i no abandonem les propostes electorals. El candidat socialista a l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Miró, ha presentat les seues propostes per millorar la qualitat de vida dels habitants del Poble Nou del Delta, nucli de població pertanyent a Amposta. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Partit dels Socialistes d'Amposta va presentar ahir les seves propostes per al Poble Nou del Delta. Francesc Miró, candidat a l'alcaldia dels Socialistes, acompanyat pel candidat a presidir l'Ajuntament del Poble Nou, Dionisio Cano, van presentar propostes com la construcció de la depuradora o la instal·lació d'una marquesina a la parada de bus o també la millora de la freqüència del transport públic. Així ho explicava Francesc Miró.
En aquest sentit, també rebaixarem, evidentment, des del primer any un 10% l'IBI, la contribució, per arribar en 4 anys al 20%, alhora que reduirem l'IBI de la rústica. Incrementarem la freqüència de línies d'autobús, que es queixen moltíssim, la gent del Poble Nou, que no es poden desplaçar amb tota la facilitat que voldrien. Instal·larem una cosa tan senzilla com una marquesina a la parada de bus, que l'actual equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta, després de 28 anys de governar, es veu que no s'han acabat de donar compte. També la millora del cementeri, que té algunes mancances. Convertirem en una viana la passat jardins, la construcció de la depuradora, que fa molts d'anys que estan els terrenos cedits, però la depuradora no s'acaba de fer.
El candidat socialista de l'alcaldia d'Amposta, Francesc Miró, ha recordat que el Poble Nou és un espai bonic al que li falta millorar detalls per també millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Gràcies, Manel, i tanquem este primer bloc informatiu anant a l'Ametlla. Antonio Espuny encapçalarà Compromís per la Cala a les properes eleccions municipals. En este projecte l'acompanyen Mari Marçal com a número 2, Xavier Sánchez Sánchez com a número 3 i Xavi de la Fuente com a número 4. Antonio Espuny destaca el compromís per les necessitats del poble i les ganes de treballar d'aquest equip que l'acompanya en aquest nou projecte polític. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Compromís per la Cala, CP ha tancat la llista per les properes eleccions municipals. Al capdavant d'aquest projecte estarà Antonio Espuny, fins ara portaveu del PSC. I és que, segons Espuny, Compromís per la Cala ha nascut de la voluntat de ser beligerants amb la mala gestió que s'ha realitzat fins ara a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'escoltem.
Des de l'oposició sempre hem estat denunciant les malfetes de l'equip de govern de Convergència i al final tot el que nosaltres vam estar pronosticant s'ha complert. Estem en una situació econòmica nefasta i aquests últims 4 mandats han hagut unes pujades d'impostos brutals que han afectat a les economies ja paupèrrimes del nostre poble, de les famílies del nostre poble. I tot això nosaltres ho vam denunciar. I tot això nosaltres vam avisar que qui se carregaria les conseqüències de les males decisions seria la gent amb menys recursos. I això s'ha complert. I agafant, cal dir, un nom que a la comunitat valenciana s'ha caracteritzat per la seva beligerància, d'alguna manera també hem volgut significar que nosaltres vam fer el mateix i per això hem agafat. I pensem fer el mateix.
En aquest projecte l'acompanyen Mari Marçal com a número 2, Xavier Sánchez com a número 3 i Xavi Lafuente com a número 4. Espuny ha destacat el compromís per les necessitats del poble i les ganes de treballar d'aquest equip que l'acompanya en aquest nou projecte. Entre les línies de treball, Antonio Espuny ha subratllat la reorganització de la despesa de l'Ajuntament per poder fer front al deute, evitar la venda del patrimoni, treballar per crear sòl industrial i alhora crear llocs de treball de qualitat, una protecció real pel medi ambient i també una protecció pel sector serveis que, segons Espuny, sovint suporta taxes abusives. De fet, la revisió dels impostos i taxes és una altra de les fites de Compromís per la Cala. Finalment, un dels cavalls de batalla de Compromís serà el control del preu de l'aigua. Actualment, segons Espuny, els caleros paguen un preu abusiu per aquest servei.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara anant cap a l'aldea. La cooperativa d'aquell municipi ha exigit a la Generalitat que materialitzi les seves promeses de suport fent efectius ajuts econòmics per garantir la viabilitat del conveni amb els creditors. Així ho ha traslladat la presidenta de l'entitat, Montserrat Llosa, al delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, tot recordant casos recents d'empreses i cooperatives catalanes en dificultats que han acabat rebent injeccions de capital públic. L'entitat, amb 6,2 milions d'euros de deute, presentarà aquesta setmana 2 propostes de conveni al jutjat mercantil de Tarragona. Els gestors aposten per evitar quitances i recapitalitzar el deute que allargaria el retorn dels diners més de 15 anys. Garantir la continuïtat de l'entitat i evitar la seva liquidació requerirà l'acord amb el 65% del capital que es deu, entre els quals l'entitat financera Bankia, imputada pel jutjat de Tortosa que investiga la fallida, però també els més de 300 impositors que tenen entre empats 4,6 milions d'euros. Per a Montserrat Llosa, que aquest dimarts al migdia es reunia a Tortosa amb Xavier Pallarès, la implicació de la Generalitat resulta poc menys que fonamental per poder convèncer els creditors de la seva voluntat de continuar endavant i poder acabar retornant els deutes. Escoltem les declaracions que al fil d'aquesta qüestió Montserrat Llosa, actual presidenta de la cooperativa de l'Aldea, feia a l'Agència Catalana de Notícies.
Nosaltres, quan anéssim cridant a la gent per a buscar les adhesions, els hi hem d'explicar realment què és el que tenim. I, bueno, els números ara no són bons i, per tant, necessitem un ajut. També ho han fet en altres cooperatives, per exemple, la de l'Arbós, va ser absorbida per Felipe, va hi haver un gran ajut al seu dia, el 2009, de 7 milions d'euros. Nosaltres, bueno, pues volem un tracte igual. Si hem de parlar de l'estació de Buit avui, pues, també han hagut una injecció de diners fabulosa. Sí que és pels llocs de treball, nosaltres també en tenim, de llocs de treball. Tenim també molta gent que depèn de l'economia i de l'agricultura i de que la cooperativa pues, pugui anar endavant. Per tant, reclamem, demanem, exigim al nostre govern que faci el mateix que ha fet en Cevipe o el més a prop en Buitaull. No hem de ser ciutadans de segona classe, nosaltres.
Montserrat Llosa explicava també que la Junta Rectora aposta per una forma de conveni que allarga el període de retorn del deute, però que evita les quitances.
Però si hi ha una quita important, se reduiran els anys, i si, que és el que creem la Junta Rectora, que és el millor, que és que hi hagi una capitalització del deute i llavors uns pagaments en 10 anys, i al final, en 5 anys més, aquesta capitalització de deute anar-la fent efectiva a poc a poc, i en 3 anys de carència, doncs aquesta és la proposta nostra, la que veiem més factible, perquè sí que és cert que es tardaran molts anys a cobrar, però per lo menos no es perdrà cap diner, sinó que tothom doncs, recuperarà els diners. Aquesta és la nostra voluntat.
Segons explicava el delegat del govern, Xavier Pallarès té previst de donar-los una resposta en un termini de 3 dies. Més enllà de quantitats concretes, volen un compromís per presentar davant dels creditors i impositors que els tranquil·litzi i que permeti d'aconseguir el seu suport. El pròxim dia 27 s'acaba el termini perquè la Junta Rectora presenti les propostes de conveni que garantisquen la viabilitat de la seva activitat. Segons Montserrat Llosa, entre demà dijous i passat demà divendres, posaran ja sobre la taula del jutge del Mercantil de Tarragona dos plantejaments, que en cap dels casos baixarà de 5 anys. En este sentit, xifren entre 500 i 600.000 els euros anuals el nivell d'ingressos que hauria de permetre sortir del forat. En qualsevol dels casos, la realitat del terrabastall econòmic de la cooperativa de l'Aldea és força complex. Reconeix la presidenta que els resultats econòmics dels últims 3 anys no han estat gens favorables, concatenant-se l'ofec econòmic amb la manca de credibilitat i confiança per part de pagesos i clients. Necessitem, deia Llosa, alguna cosa consistent, reiterant i anunciant també contactes amb el grup fruiter lleidatà Actel, que hauria de permetre obrir l'accés a nous mercats de les verdures i hortalisses de l'Aldea, uns contactes i nous mercats que ara mateix no tenen, i permetre també de guanyar liquiditat agilitant els pagaments i cobraments. Llosa recordava que els clients europeus paguen ara a 90 dies, un fet que desmoralitza els productors. I de les qüestions relacionades amb la cooperativa de l'Aldea, on anem novament cap a Amposta per parlar de la regidoria de comerç de l'Ajuntament de la capital del Montsià, que ha fet balanç de les actuacions realitzades per potenciar el comerç de la ciutat i de les campanyes per a la instal·lació de nous comerços al casc antic de la ciutat amb bonificacions de fins al 90%. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
La regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegat, ha fet balanç en del seu àrea, entre els que destaquen els més de 100.000 euros en bonificacions a diferents comerços i negocis que han obert a la ciutat des del 2014 i els que s'ha assessorat des d'Amposta Empresa. Cal destacar que també s'han realitzat bonificacions otorgades per l'Ajuntament fins als 200.000 euros. Les empreses reben el 50% de bonificació d'entrada i en funció del nombre de llocs de treball que crea, aquesta bonificació pot arribar fins al 90%. La regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta ha fet referència també a l'arranjament de la plaça del Mercat i, com no, del carrer Major, un fet que destaca en la il·lusió pels nous comerços d'instal·lar-se en aquests indrets. Així ho explicava.
Bueno, que una vegada se fa una actuació en un indret de la nostra ciutat, la gent tingui il·lusió de posar-se allí i tirar endavant. Per la nostra part, per part de l'àrea de comerç i també per part de la regidoria d'empresa, tot el nostre suport per a que la gent que es fiqui en aquesta zona tingui l'assessorament i els ajuts que calguen.
Cal destacar que la regidora també ha parat de les ajudes directes de l'Ajuntament a través de la Federació de Comerç d'Amposta o de l'Associació de Restauradors. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha remarcat que són conscients que el comerç requereix una especial dedicació perquè és clarament un sector clau en l'economia productiva de la ciutat. La regidora també ha avançat la instal·lació de nous comerços a la nostra ciutat, un dels quals crearà 6 llocs de feina.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
Informatiu Emute.
I obrim ara un bloc dedicat a propostes i activitats d'agenda que primerament ens porta al Canà per tractar qüestions musicals. Gràcies, Ovidi, de part dels bons i fins a la mort, és el títol d'aquesta actuació musical que aquesta mateixa tarda a partir de les 8 a la Biblioteca Trinitari Fabregat, activitat emmarcada dins els actes de Sant Jordi, protagonitzaran Artur Gaya a la veu, Paco Prieto a la guitarra i Quique Pellicer al contrabaix. Una actuació musical reivindicant el llegat en el 20è aniversari de la seva mort d'Ovidi Montllor, una actuació de la que em parlava un dels seus protagonistes, Artur Gaya.
Bueno, l'espectacle és una petita mostra del que feia l'Ovidi. És un repertori sobre les seues cançons i al mateix temps una crònica de la seva obra. O sigui, estem mirant a l'Ovidi tant des del seu repertori, el que ell diu a les seves cançons, i també la seva figura, el que va representar en la manera de dir, la manera de comunicar, o sigui, l'obra i la figura. Això és el que fem. D'una manera també, sempre ho diem, no com un acte així de nostàlgia, no? d'homenatge a algú que va morir i que ja no està en nosaltres, sinó com un acte reivindicatiu, ple de vigència. Això, la gent que ho coneix ja ho sap, i la gent que se'l trobarà ho podrà veure en aquell moment, que estem davant d'un repertori absolutament necessari, jo diria que més que mai, en els dies que estan passant i tot el que estem vivint.
Recordem, l'espectacle Gràcies, Ovidi, de part dels bons i fins a la mort, està previst de celebrar al Verger de la Mestra Gual, al Jardí de la Biblioteca Trinitari Fabregat. En cas d'inclemències meteorològiques i que el temps ho impedisque, l'actuació seria traslladada a l'Auditori Municipal. No abandonem les qüestions d'agenda relacionades amb la festa de Sant Jordi i parlem ara també del lliurament dels premis del concurs literari i artístic que amb motiu d'aquesta celebració, la de Sant Jordi, per demà, han previst a Deltebre. Des d'allà, des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, demà a les 7 de la tarda tindrà lloc el lliurament dels premis del quart concurs literari i artístic per a escolars que anualment convoquen les àrees d'educació i cultura de l'Ajuntament de Deltebre. L'objectiu, fomentar la creació literària i artística entre els escolars del municipi. El tema escollit enguany ha estat lo Carlet. Els escolars, depenent de la seva edat, participen mitjançant un dibuix, un rodolí, una poesia o bé una narració. Joan Alginet és el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Deltebre.
Crec que és l'objectiu que ha buscat l'àrea d'educació en aquests anys, no? Que els escolars, que els nostres estudiants s'impliquen i que les escoles participin d'activitats culturals del propi municipi. Ho fem, com tu bé ho dius, en el cartell de la cavalcada, en el cartell de les festes majors, i també ho fem recuperant el concurs literari i artístic de Sant Jordi. Enguany la temàtica, sabeu que la temàtica sempre la fem de temes del territori, de temes del nostre poble, de temes de la nostra història, i enguany el tema serà el Carrilet, aprofitant que fa pocs dies vam acomiadar la màquina que ja està instal·lada al parc de Tortosa, i per tant enguany la temàtica del concurs serà el Carrilet. Enguany el lliurament ho farem el dia de Sant Jordi, com bé és tradició, i ho farem a l'escola l'Assumpció.
El lliurament dels premis serà a les 7 de la tarda a la Cambra Agrària de Jesús i Maria, i a posterior, sobre les 8 de la tarda, es presentarà el recull del 19è i 20è Premi Literari Terra de Fang i les fotografies del 14è i 15è Concurs de Fotografia Paisatgística de les Terres de l'Ebre. A més, durant tot el dia, en motiu de la festivitat de Sant Jordi, la Biblioteca Delta de l'Ebre ha organitzat una taula d'intercanvi de llibres a la mateixa biblioteca matí i tarda.
Gràcies, Lluïsa, i avui acabem a ritme de castells. Los Xics Caleros, els Minyons de Terrassa i els Xiquets de Cambrils participaran a la Diada del Castell, amb prop de 600 castellers que desembarcaran a la platja de Sant Jordi aquest diumenge vinent, 26 d'abril, per tocar el cel amb les mans. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
I des de la colla castellera de la Mella de Mar, los Xics Caleros ja ho tenen tot a punt per aquesta 33a diada al castell. Aquest 26 d'abril estaran acompanyats pels Minyons de Terrassa i els Xiquets de Cambrils, tot un luxe. Entre els seus reptes, tot i que compten amb diverses baixes, està a poder carregar el 3-6, el 4-6 o el 3-6 amb agulla i el 4-6 amb agulla. Escoltem Ruth Freixedes.
Bé, doncs ara ens trobem a principi de temporada. Actualment tenim la part del tronc molt bonica, el que passa que també estem en baixes a la colla i llavors això ens dificulta poder presentar el que ens agradaria. En principi segurament farem el mateix que l'actuació que vam fer per ell. Volem portar el 3-6 amb agulla, el 4-6 amb agulla i el 3 o el 4-6. Uh-huh. Estem treballant enguany fort i amb moltes ganes. Esperem començar una bona temporada i acabar-la molt millor.
Amb tot, prop de 600 castellers desembarcaran a la platja de Sant Jordi per tocar el cel amb les mans. Colles de referència que mostraran les seves construccions i ajudaran els Xics Caleros a fer pinya per aixecar els castells. Des dels Xics Caleros es fa una crida aquest diumenge a la gent que participa de la festa popular a que s'animi a fer pinya i viure l'experiència de ser casteller, encara que sigui per uns instants.
Gràcies, Ovidi. De part dels bons fins a la mort. Artur Gaya, Quique Pellicer i Paco Prieto homenatgen a Ovidi Montllor pels seus 20 anys de vacances. T'esperem dimecres 22 d'abril a les 8 de la tarda al Verger de la Mestra Gual, al costat de la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar. No rigues massa de pressa. Espectacle gratuït. Passar el riure, atenció a la jugada, que ens pot ploure altra vegada.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Què tal? Molt bon dia. Cel ennuvolat, fins i tot tapat. Alguna goteta ha arribat a caure, mullar el terra, o a vegades són aquestes petites cortines de pluja que pengen del núvol i que no acaben d'arribar a terra. Per això el que hem marcat sobretot són aquests núvols abundants, bona part del dia, i alguna goteta aquí i allà, amb tendència a tots aquests núvols i aquestes gotes a pujar cap al nord. De fet, a la tarda, després d'un dia no gaire càlid, però tampoc fred, temperatures suaus, aquesta tarda, segurament ja a partir de les 2, 3, les 4, cada cop hi haurà menys núvols. Pel sud s'anirà aclarint, fins i tot notarem una mica de xafogó. Insistim, està entrant una banda de núvols que ve del nord d'Àfrica i que porta temperatures fins i tot suaus o càlides. Notarem una mica de xafogó aquesta tarda després d'aquestes 4 gotes que puguin caure. També al nord del país, Pirineu, Prepirineu, punts del nord de Girona, pot arribar a caure alguna gotellada aquesta tarda, però sobretot de xafogó, perquè les temperatures mantindran novament entre els 20 i els 24, aquests 23, 24 cap al sud, 18, 20 cap al nord, però insistim en aquesta sensació com de xafogó. Ens ha entrat una glopada com del nord d'Àfrica que ens portarà 2 dies de temperatures suaus o altes, més altes que els últims dies. Núvols abundants, tapats, fins i tot aquest matí migdia, però a la tarda clarianes. Per això hem posat mig-mig, perquè a la tarda fins i tot pot sortir el sol a estones després d'alguna gota que en el cas de les Balears pot ser bruta de fang. Sant Jordi, per demà, puja la temperatura. Màximes de 20 a 25. Farà una mica de calor al migdia, primer de la tarda. Primera hora, una mica enlleganyat. I costarà una mica sortir el sol, però ràpidament al migdia pot fer un bon sol. I a la tarda, nuvolades al Pirineu, amb algun ruixadet a la Vall d'Aran, al Ripollès, ben poca cosa. Creiem que no s'espatllarà la resta dels dies, aquí ho veuen, amb canvis probables entre diumenge a la tarda i dilluns.
Com cada dia, mirant cap al cel i fent una ullada en aquesta previsió meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimecres 22 d'abril, que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.